L'audiovisual.
Amigues i amics, amb una música de Lalo Schifrin obrim l'audiovisual d'avui. Una música de Lalo Schifrin que serà el compositor que donarà la benvinguda als quatre mestres que ens estan acompanyant al llarg de tota la temporada: Waxman, Herman, Goldsmith i Horner. Com també el Ben Gestació, que serà qui avui pilotarà aquest programa dedicat al món de la música del cinema i que us oferirà una hora d'excel·lents bandes sonores. Bullitt només és això, per fer una mica de companyia en nom dels altres compositors que han quedat exclosos de la música d'aquest any. Però, en tot cas, aquella pel·lícula amb Steve McQueen i Jacqueline Bisset, del Peter Yates, rodada a San Francisco, que va ser històrica per la persecució de cotxes memorable que hi havia al film i que va imitar absolutament tothom, ens dona permís també per mencionar com, als anys 60, Lalo Schifrin, en companyia de Mancini i altres, va subvertir l'ús del jazz a partir del so de la guitarra elèctrica, etc, etc, amb un seguit de bandes sonores que el durien a l'Oscar honorífic i que serien les més importants, eh? Missió Impossible, La Llegenda de l'Indomable, La Zorra, La Gente de Cipoll, La Jungla Humana, Clint Eastwood, en definitiva. Bé, això només per obrir boca, perquè el que farem serà anar directament a Franz Waxman ja directament per començar, amb una petita mostra del seu talent de l'any 1951, Decision Before Dawn, una pel·lícula d'Anatol Litvak, aquí titulada Decisión al Amanecer, una pel·lícula Fox de sèrie B, que serà finalista i tot a l'Oscar, amb Richard Beshart, Hildegard de Neve i Oscar Werner, film de contraespionatge que acaba per derrotar a tot el Tercer Reich gràcies al protagonista del film. Cinema negre de tensió precisa i convincent, amb una partitura que marca el ritme amb una considerable eficàcia. És breu, però és Waxman. Decisión al Amanecer, de Franz Waxman, només una pinzellada dels títols de crèdit del film per obrir programa, però ara una altra banda sonora del compositor, sentirem una suite més llarga, amb el preludi, cap endavant, muntatge, pla de fugida, mort i victòria de la pel·lícula Botany Bay, aquí titulada La nave de los condenados, una pel·lícula dirigida per John Farrow, el pare de la Mia Farrow, l'any 1952. Era la història del trasllat dels presoners més perillosos d'Anglaterra a colonitzar Austràlia en el segle XVIII, molt típic. El protagonista és un fals culpable que va parar allà sense haver fet res i que liderarà la rebel·lió que podeu imaginar. L'interpretava l'Alan Ladd, era el bo de la pel·lícula, enfrontant-se a James Mason, que era una mena de capità Bligh d'aquells de rebel·lió a bordo, un autèntic sàdic. La veritat és que amb fanfàries dignes de Miklos Rozsa, aquesta és una marina cinematogràfica excel·lentment traslladada amb música a la pantalla, gràcies al que Waxman ja ho havia fet altres vegades, però troba una altra vegada una manera de fer una quantitat de leitmotivs precisos, impactants, ben dibuixats. En fi, un compositor que sap ser brillant, a més de molt bo, molt bo, amb uns concertants bellíssims. I com que domina com pocs els passatges més secrets de la partitura, hem de dir que fixeu-vos bé amb els trèmolos increïbles i els instruments solistes de lluïment que fa servir, perquè és una autèntica lliçó de composició. De manera que amb la Queensland Symphony Orchestra dirigida per Richard Mills, atents que comença la música de La nave de los condenados.
Thank you.
Dues mostres, doncs, de Franz Boxman, així per començar l'audiovisual d'avui. Decisión en l'amanecer, abans, una pinzellada, i aquesta Botany Bay, la nave de los condenados. El torn següent serà per Bernard Herrmann, amb una partitura de l'any 1955 d'un film dirigit per Philip Dune, que aquí no es va estrenar, es titulava Prince of Players, diguem-ne el príncep dels actors o dels intèrprets, que tractava de la vida i carrera de l'actor Edwin Booth, germà de qui va ser l'assassí de Lincoln, i es centrava en les conseqüències que per la seva carrera com a actor va tenir el fet de ser germà d'un magnicida. Richard Burton l'interpretava, i al seu costat hi havia Maggie McNamara, Charles Bickford, Raymond Massey, Eva Le Gallienne, en fi, un repartiment de luxe per una producció Fox de luxe també, amb color de luxe i CinemaScope, que fa un retrat del món teatral de qualité, en el que podia ser de qualité, en el món del teatre nord-americà del segle XIX. Un biòpic d'un únic punt de vista, la de la tragèdia d'un home que no era culpable de res i va ser sospitós per tothom, i que era com el Hamlet que interpreta sobre l'escena enmig de la pel·lícula. El director no tenia ni un detall de personalitat, però Herrmann, incòmode perquè la pel·lícula no li agradava, es va deixar emportar per fer una música boja absolutament a la seva manera de veure, amb la qual el que va fer va ser inventar sons que li semblaven necessaris potser per treballs futurs, i és veritat, els aprofitarà sovint en obres mestres del futur. Per tant, és una meravellosa banda sonora que no té res a veure amb la pel·lícula amb la qual anava del braç. De tota manera, celebrem-la amb una interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Moscou dirigida per William Stromberg. És una suite també que inclou els temes Preludi, La Gira, El Camerino, Idili, Interludi de Hamlet, El Traïdor, Assassinat i Final. Per tant, hora per Bernard Herrmann i el Prince of Players.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Arribem ara a la segona part del programa, a l'època més contemporània, amb dos compositors, Jerry Goldsmith i James Horner, que realment, espero, estiguin descobrint i demostrant a tothom l'autèntica categoria de les seves obres. Avui, amb Jerry Goldsmith, precisament, sentirem una música d'una pel·lícula poc vista, Islands in the Stream, La Isla de la Dios. De fet, tots els films del programa d'avui van ser relatius fracassos en el seu moment a les pantalles d'arreu del món. Però, en fi, això no treu res de la qualitat que poguessin contenir, especialment musicalment parlant. La Isla de la Dios, que va dirigir Franklin J. Schaffner l'any 1977, va ser una nova reunió entre director i músic, ja que ell havia estat el director de Patton i El planeta dels simis, totes dues amb música també de Goldsmith. Era una pel·lícula amb materials de primera. La novel·la de Hemingway, amagat darrere del personatge que interpretava George C. Scott, el protagonista de Patton, un escultor, aquí no escriptor, escultor, que viu a una illa de les Bahamas on s'ha retirat del món. Els fills els visiten i amb ells els moments crítics de la Segona Guerra Mundial que l'obligaran una altra vegada a prendre partit i a participar indirectament en certa manera. Va ser una producció cara de la Paramount, però que la va estrenar molt malament perquè van entendre que era un producte que no es corresponia ja amb el públic d'aquella època de finals dels 70. Res a veure en qualitat, sí, amb l'estil de cinema i la moda de l'època. Al costat de George Scott, Claire Bloom, Susan Tyrrell i David Hemmings estava extraordinari. En fi, la música que va fer Franklin J. Schaffner és un autèntic espectacle musical, no perquè sigui espectacular, senzillament per la seva bellesa i oportunitat, no? Amb una modernitat extrema post-Herman per les escenes de por. És una música de paradisos perduts, amb un tema aquàtic sobre el destí miraculosament bonic. I torno a dir, Goldsmith a vegades no estava content el que li havia tocat fer i de vegades estava molt orgullós del seu treball. Ell adorava la música que havia fet per aquest film que ara escoltareu, amb orquestracions d'Arthur Morton, amb la de Hollywood Studio Symphony Orchestra, dirigida pel mateix compositor, Jerry Goldsmith. La suite conté La mort d'en Eddie, 10 anys és massa temps, i l'últim tema, Baralla de coixins. Thank you. era Islands in the Stream, la isla de la Dios, la pel·lícula de Frank J. Schaffner, amb tema hemingwayà i música de Jerry Goldsmith. La penúltima del programa d'avui, perquè arriba James Horner, i també Horner estava especialment, i ho va dir, orgullós de la música que va fer per la pel·lícula Rocketeer, o The Rocketeer, el títol original, un film de Joel Johnston del 1991 i un altre film maleït, perquè de tant en tant fins i tot els superherois purs són incompresos. Va enfonsar la carrera del director, el futur dels tabeus del Dave Stevens, el creador del personatge, i tota la carrera de Billy Campbell, el protagonista del film. La Disney no els va perdonar. Però era un projecte retro ambiciós, amb efectes voluntàriament antics, simpàtic, enèrgic, energètic, que no és el mateix, un bonic objecte art déco amb molt sentit de l'humor. El públic va fallar a la innocència dels seus herois d'infància i la música es va quedar també a les beceroles, és a dir, no va córrer por ahí, ni la gent potser la recorda. La vam fer servir un estiu en un programa de ràdio de la casa de nits memorables. És una obra mestra, a més, de Horner, i ja va posar convicció tant en el tema com en el tractament, a la nostàlgia americana i la grandesa que els personatges manifestaven, que era com la dels déus de l'Olimp, però del còmic. El tema principal és d'admirar. Les orquestracions són sublims, els crescendos irresistibles. En fi, és sinfonisme amb classe, t'arrossega totalment. De manera que, per acabar el programa, i gràcies per escoltar-nos, música de James Horner dirigida per ell més, Rocketeer, amb una suite que obté i conté els títols de crèdit, el tema A volar, El circ volador, Rocketeer, El rescat i crèdits finals.